Diàlegs de plató. Converses d'actualitat amb el convidat de la setmana. Veus i temes per comprendre el nostre temps.
Ernest García és catedràtic de Sociologia de la Universitat de València, on imparteix docència des de 1971 ençà. Ell ha desenvolupat una ampla trajectòria política, primer com a secretari general del Partit Comunista del País Valencià i després com a secretari general d'Unitat del Poble Valencià. Posteriorment, reorientar la seva vessant pública cap al moviment ecologista. Les seves investigacions centren en la relació entre la societat i el medi ambient. I més concretament, ha reflexionat sobre la civilització industrial i els límits naturals, la democratització de la ciència i el coneixement, la sostenibilitat en l'educació, i també ha pensat sobre la participació ciutadana en la resolució de la problemàtica ambiental. Ha realitzat diferents estudis sobre indicadors ambientals i sobre la sostenibilitat a escala local, a escala valenciana. Entre les seves obres destaquen els llibres El trampolí fàustic, Ciència, mite i poder en el desenvolupament sostenible. I també un altre llibre, més recent, del 2004, aquest segon, Medio ambiente y sociedad. Passam ja a escoltar un extracte d'una conversa molt més llarga que mantinguérem aquest estiu arrel de la seva intervenció, de la intervenció d'Ernest García, en un curs on presentar els resultats d'una investigació sobre transicions cap a societat del postcarboni. Precisament aquest va ser el tema central de la nostra conversa, no? Que esperam que us resulti tan interessant com a nosaltres quan la vàrem tenir.
I bé, la primera pregunta que volia formular és si coincideixes amb altres científics socials en diagnosticar que el món ha ultrapassat amb escreix i ja fa anys els límits biofísics del nostre planeta.
Sí, coincideix que hi ha molta informació que apunta en aquesta direcció. En el fons és una pregunta que no pot tenir una resposta fins que passa el temps, es pot saber només a posteriori, però des de fa 30-40 anys s'ha acumulat molta informació, cada vegada més detallada, més precisa i més consistent mútuament, que apunta en aquesta direcció, que s'està vivint ja una situació per damunt dels límits del planeta, del que el primer informe al Club de Roma deia en anglès overshoot, de translimitació, de per damunt dels límits.
De la situació de translimitació que descrius, es pot descriure que estem vivint una crisi de civilització? O, com tu deies i preferies referir-te, ens situa en un escenari de transició cap a societats del postcarboni?
Sí. Jo ahir vaig utilitzar l'expressió transició a societat postcarboni perquè és més neutra aparentment i més empírica exclusivament, no? Perquè d'alguna manera tothom ho accepta, no? Fins i tot els que organitzen la cimera de París i la gran conferència política internacional per combatre el canvi climàtic accepten que cal reduir l'ús de combustibles fòssils per tal de reduir l'emissió de diòxid de carboni i de gasos d'hivernacle. I en aquest sentit és més neutral i més diguem-ne acceptable per tothom. Però crec que estem efectivament en una crisi de civilització, és a dir, concretament en un moment que podríem dir el clímax o el punt màxim de la civilització industrial, de la fase històrica de la civilització basada en els combustibles fòssils, i és una crisi justament perquè els punts de clímax o el punt màxim és el punt de crisi, no? A partir del qual el que ve és una base de descens o de decadència inevitablement. La transició postcarboni és un dels elements o dels aspectes d'aquesta fase de decadència de la civilització industrial. Sí, crec que sí, La meva opinió és que sí.
I aquesta decadència de la civilització industrial ve determinada sobretot pel factor energètic, pels límits energètics, és a dir, per la fi, de la presumible fi de la, del petroli barat, del propi límit del que el planeta pot suportar en emissions o del que la humanitat pot suportar en canvi climàtic. És per tant central la qüestió energètica per entendre, diríem, aquesta decadència?
Sí, és un factor fonamental però no únic. Fonamental en quin sentit? En el sentit que tota civilització d'alguna manera depèn o és possible en última instància perquè té una font, una tecnologia de producció d'energia que li permet fer tot el que fa, sigui la que siga, no? I en el fons hi ha hagut només dues civilitzacions, perquè les formes humanes anteriors eren, diguem, no civilitzades o prèvies a la civilització. Una, les civilitzacions agràries, que estaven basades en el control del foc. Això pareix una cosa trivial, però si uno entra en un museu d'una societat antiga, què troba? Peces de ceràmica o espases o coses de o xoies, peces de metal, no? Les dues tecnologies sense el control del foc són impossibles. La ceràmica, pues, se pot fer ceràmica de fan club, però això és molt primitiu. La ceràmica requereix el forn, el forn requereix poder encendre el forn a voluntat, no? És a controlar el foc, i la metal·lúrgia igual, no? De la forja dels metals. I... Bé, el control del foc va permetre totes les tecnologies que van mantenir les civilitzacions agràries, i la màquina a vapor i el carbó, totes les tecnologies de la civilització industrial. Per tant, quan arriba el moment, dius, bueno, pues, estem en el punt en què aportar més combustibles fòssils al funcionament de la societat ja no va ser possible, més bé al contrari, que cada vegada més, i per tant això és determinant per al que he dit, la crisi de la civilització. Però una crisi de civilització no és mai una qüestió tecnològica, purament. Pot estar molt, molt relacionada amb la tecnologia, però mai és una qüestió tecnològica, és també una qüestió econòmica, social i cultural. I hi ha moltes manifestacions i biològiques en aquest sentit, però aquesta situació d'estar per damunt dels límits és només relativa al pic del petroli o al canvi climàtic, no? També a l'extinció d'espècies, per exemple, no? El fet de que l'expansió dels humans en la Terra és tan gran que no queda, que no deixa espai i aliments per a la resta de la creació, si puc utilitzar aquesta expressió de tradició catòlica, però com està de moda de nou Francesc d'Assís, pues, val la pena recordar que la recomanació de Francesc d'Assís per pacificar el lloc de Gubbio era deixar-li espai i menjar perquè no haguera de menjar-se les ovelles o els humans, no? És a dir, Francesc d'Assís havia estat un defensor dels parcs naturals, no? No sé si hi ha d'altres formes contemporànies d'animalisme, sospite que no, però no importa això ara. De deixar espai i aliment suficient per a els altres seres vius, sí. I en el fons és un problema cultural també, no? Que ara està dient d'acceleració, tenim una fase d'acceleració enorme de les coses, i això fa que la cultura deixi de funcionar, no? No sé com dir-ho. Els humans funcionem, bueno, són dispositius guiats per un propòsit, no? Fem les coses buscant una finalitat, per alguna raó, no? O dit d'altra manera, funcionem per assaig i error, no? Fem les coses i si ens equivoquem, corregim, etc. No? Això que sembla tan trivial o tan bàsic té dues condicions molt fortes de temps i d'espai. D'espai en el sentit de que si en un lloc t'equivoques és possible fer les coses millor en un altre, i de temps en el sentit de que cal poder pensar, no? Que la marxa de les coses no siga tan accelerada que no doni temps a la reflexió. I aquestes condicions culturals estan fallant també en la civilització actual, no? Dit així és molt estret, vaig a intentar explicar el que s'entén millor. La situació de la humanitat actual de crisi ecològica és nova, la història humana no, ha passat moltes vegades, hi ha hagut moltes societats humanes que s'han vist en situacions semblants de pressionar massa sobre la seva base de recursos i algunes no han encertat, no? Pues de la illa de Pasqua, per exemple, pues, quan els europeus arribaren allà, pues van trobar les estàtues i altres senyals que hi havia hagut una cultura relativament avançada i sofisticada, però no me quedaven més que uns quants humans molt empobrits i molt endarrerits, no? Era una cultura que havia pressionat massa sobre la base de recursos, havia deixat la illa sense arbres i per tant sense possibilitat de fer barques per anar a pescar, i la gent havia començat a passar fam i a barallar-se i a entrar en guerres i havia entrat en decadència, i va passar a Mesopotàmia, a l'antiga Mesopotàmia, que ara és un desert, o la civilització maia. Hi ha molts exemples de civilitzacions submarines que, o de cultures o de societats que van entrar en una crisi ecològica i no van poder resoldre-la i van desaparèixer o van entrar en extinció. Però en tots els casos eren cultures locals. I això que vol dir que quan Mesopotàmia la civilització se va acabar, pues, bueno, pues el desenvolupament humà va continuar en altres llocs. I que els processos van ser relativament lents, no? La crisi de la civilització maia va durar segles, no? El que és nou de la situació de la humanitat contemporània no és que estiguem dins d'una crisi ecològica. Això ha passat moltes vegades. En ocasions s'ha resolt, en altres no. No vaig a donar més detalls. El que és nou és que és per primera vegada una crisi que afecta una civilització d'abast mundial, és a dir, que no té un altre lloc, no hi ha altres planetes per provar de nou si les coses diuen mal, i que està parlant tot d'una forma molt ràpida, no? En realitat això ha estat una cosa de 40-50 anys, no? Si uno considera, bueno, en termes l'empremta, la petjada ecològica, és un dels indicadors que molta gent accepta, no? En 1960 encara la petjada ecològica mundial de la humanitat era un poc més del 50%, 60% de la capacitat biològica de la Terra. En 1980 ja havia traspassat aquesta capacitat i havia entrat en una situació, en una zona d'insostenibilitat o de translimitació, no? En només 40 anys. Per primera vegada estem en una situació de crisi ecològica, per a la qual no hi ha la possibilitat d'anar-se a un altre lloc si se fa mal, i a més amb una velocitat que no dona temps a pensar i a reaccionar bé. Això de pensar, sí, és impossible. Si el sistema s'accelera molt, un sistema reflexiu s'accelera molt, comença inevitablement a cometre errors cada vegada més grans i cada vegada més ràpidament. Fa molts anys vaig escoltar un físic alemany una historieta que ho fa entendre perfectament, no? Va dir, es troben un dia un savi i un científic. Un científic, un sociòleg, vaig a veure, no. Per no ficar-li el dit en l'ull a ningú. I llavors el científic ha fet el curs d'introducció a l'economia i li han explicat que la llibertat és sobretot la llibertat de triar, i ha vist un milió d'anuncis publicitaris en la seva vida dient tria, tria, i aleshores el savi li pregunta, escolta, vostè quantes opcions noves voldria tindre cada any? I el sociòleg, que està format així, quina pregunta més tonta, com més millor, no? Com més possibilitats de triar tingues, més llibertat, millor. I quantes opcions noves voldria tindre cada mes? I diu, igual, com més millor. Quantes voldries tindre cada hora? I ja comença a sospitar, de què va? I quantes opcions noves voldries tindre cada segon? I aleshores, bueno, el conte acaba. En aquest moment el savi s'adona que el sociòleg està cabrejant-se i li va pegar i se gira d'esquens i se'n va. Quina és la lliçó? Perquè un sistema reflexiu que té massa opcions noves en massa poc temps inevitablement comença a clavar la pota i a fer les coses mal. El problema de la crisi de civilització, hi ha una vessant energètica, que és la de la transició tecnològica, a energies refòssils, etc. Hi ha també una visió cultural, que és la de la gestió d'esta situació que podríem dir d'excessiva interconnexió, d'excessiva globalització, per utilitzar un terme de moda, però d'excessiva interconnexió del sistema, que fa que no hi hagi espais alternatius per si les coses fallen, i d'excessiva acceleració. Uh-huh. Aleshores, inevitablement, una civilització que no té la possibilitat de corregir en un altre lloc les coses que fan mal i no té temps per a pensar, malament, està en una crisi molt seria.
Aquí estan, per tant, vivint aquesta crisi, no? I hi ha una qüestió dins la part energètica de la crisi que seria explicar que entens per una societat postcarboni, no? De forma simplificada, no?
Sí, nosaltres definim de la forma més neutra possible una societat postcarboni, és una societat en la qual el consum de combustibles fòssils i, per tant, l'emissió de diòxid de carboni i gasos d'hivernacle decreix d'any en any. O sigui, és cada any inferior a al moment anterior. Ha dit que ha passat d'una situació en la que cada any se consumia més i s'emetia més diòxid de carboni, que va, diguem, dels últims 150 anys, a justament el contrari. A mesura que passa la situació contrària, s'entra en una societat postcarboni.
I seria correcte entendre una societat descarbonitzada com una societat situada més enllà del creixement econòmic?
En la meva opinió, sí. Clar, depèn de que trobi una font d'energia alternativa més abundant, barata, versàtil que l'actual, o almenys igual, no? Cas de trobar-la, podria prolongar el creixement durant un període. Si no la troba, no. Aleshores, quan em diuen, això què significa? Bueno, significa que si algun dia s'arriba a controlar la fusió, no l'energia nuclear existent, que està clar que no hi ha una alternativa nuclear en els termes que estem parlant, d'això no vaig explicar-ho ara, però no hi ha discussió, tot el món ho accepta al final. Pel cas de la fusió, teòricament seria diferent, però això és una qüestió quasi teològica o religiosa, no? Se controlarà o no? Qui sap? No se pot saber, ningú ho pot saber. Si sapiguera, ja estaria resolt el problema. Precisament el descobriment no se pot programar ni se pot anunciar. Ningú pot dir, descobrirem la tecnologia d'ací a 50 anys. Però, escolta, doncs, el millor sí, el millor no. Això, quan arribes a aquest punt de la discussió ja no val la pena, perquè és una qüestió de fer. Hi ha qui creu, hi ha qui no, i ja està. I l'altra alternativa són les energies renovables. Les energies renovables no plantegen el problema de la incertesa. Se coneixen des de fa mil·lennis, de totes les cultures humanes, les societats humanes han sigut societats solars fins fa 4 dies. Totes. Fins i tot la civilització industrial, que és una cosa que no se sol pensar, perquè l'esquema escolar, indústria, carbó, societat burguesa, capitalista, 2 segles i tal, està molt interioritzat, però la societat industrial va començar amb energies renovables i va basar-se fonamentalment en energies renovables fins ben entrat al segle XX, no? Les energies fòssils no van ser la majoria de l'energia utilitzada en el món cap a 1920 o per ahir, no? És relativament important. I ja són societats com la meua, no? Allà al País Valencià, si veus els orígens de la industrialització, a la zona del coi, de la indústria tèxtil, el que se diu ara l'arqueologia industrial, on estaven les fàbriques, te les trobes en llocs que aparentment, per algú que no s'ho pensa, són molt rares, pel fons dels barrancs, no? I, escolta, per què se deixaven allà? Però, evidentment, perquè utilitzaven com a font d'energia la corrent de l'aigua. És a dir, utilitzaven energies renovables per moure els telers i per produir els productes tèxtils. per totes les cultures humanes han estat basades en energies renovables i les formes d'utilitzar energèticament el vent, les zones, l'aigua dels rius, etc., són conegudes i perfectament. I ara més recentment, de convertir fins i tot la radiació solar, l'electricitat, amb un rendiment relativament baix, però bueno, tot això és conegut. Ara, el problema de la alternativa solar no és si podrà haver-hi de nou una civilització solar o societats solars com ha hagut al llarg de la història. Podria, segur, no? El problema és que ara quan se discutís esta qüestió se discutís en els termes que estava plantejant vostè exactament, no? Podrà continuar el creixement econòmic, el creixement de la població mundial, el creixement del consum, el creixement de l'economia, amb substituint el petroli per electricitat d'origen renovable? Jo crec que el renovable dit no és possible. Podrà haver, i segurament hi haurà, en la meva opinió, de nou una civilització solar, però haurà de ser necessàriament una, com a mínim, una civilització més modesta i menys expansiva que l'actual, no? És a dir, una altra civilització en aquest sentit, no? I crec que això, bueno, cal un optimisme tecnològic enorme per veure-lo d'altra manera, però ja dic que això al final acaba entrant en una zona que és quasi una discussió teològica, una qüestió de fe. Hi ha gent que creu, hi ha gent que no, i quan la fe és una creença no racional, no? Quan arribes a aquest punt ja no hi ha res que discutir, perquè jo no crec.
Has introduït la qüestió de la tecnologia, no? En el debat sobre la transició socioecològica, no? I en aquesta transició socioecològica global, la fe en la tecnologia és part del problema o part de la solució?
Bueno, és part del problema i part de la solució, les dues coses, perquè no podem repetir, bueno, però al final el problema està en la tecnologia, el mal, l'origen del mal està en la tecnologia, però la tecnologia ha accelerat el consum de recursos i la degradació del medi, i per tant cal tornar a una vida natural, no? Que es podria dir en termes de paraules boniques. En termes estrictes, això que significa una existència humana sense tecnologia, perquè la tecnologia és la causa del mal, sense tecnologia. Incloem la destral de pedra en el sense tecnologia, no? Aleshores, quants humans podria haver-hi en esta situació prepaleolítica? Potser 12.000 en tot el planeta, vivint en bandes en els arbres i augmentant lleugerament a mesura que tornarà a reforestar-se la terra abandonada pels humans. Pot ser, però jo crec que ningú està pensant, quan es diu reconciliar-se amb la natura o tornar a la natura, ningú està pensant-lo d'una forma tan literal, però cal tindre cura amb les paraules boniques sempre, no? Perquè, per tant, pensar una, diguem, l'existència d'una societat no tecnològica és, bueno, pot servir potser per imaginar certes coses, però no és una posició sociològicament realista. Per tant, és una part del problema i necessàriament una part de la solució també, si és que hi ha solució, no? En el fons, quan estan pensant en societats sostenibles, societats ecològicament responsables, etc., estan pensant en societats que utilitzen tecnologies sofisticades per aconseguir aquestes finalitats, no? Diferents a moltes de les que existeixen, sí, clar, però diferents des del punt de vista de la sofisticació tècnica, no, en alguns casos fins i tot més, no. Crec que no, la resposta correcta és no, la tecnologia és part del problema i part de la solució.
I la crisi econòmica global, la qual està instal·lat des del 2007, creus que ha accelerat o que ha retardat el canvi socioecològic? Que tanmateix se'l tira com una qüestió inevitable, també ho deies ahir.
Sí, jo crec que la retardat des del punt de vista polític i en la consciència de la gent, no? Però al mateix temps possiblement a llarg terme l'haurà accelerat, perquè en el fons hi ha dues maneres d'entendre l'episodi de crisi dels últims 8 anys. Una s'entén com una crisi cíclica del capitalisme, una més com les que hi ha hagut en la fase expansiva de la civilització industrial, una més, la crisi, després se reprèn el camí d'expansió, de creixement, etc. Però la crisi és necessària per a reajustar el sistema i permetre la continuïtat de la seva tendència expansiva fonamental, o bé se pot entendre com la primera manifestació, els primers passos d'esta inflexió, d'esta situació d'inflexió en el cicle històric de la societat industrial. La meva opinió és que en la mesura que és una crisi situada en esta fase del clima, que són els zenits, les dues coses alhora. Vull dir, és encara una crisi cíclica en el sentit que s'ha produït quan la tendència expansiva encara no s'havia esgotat definitivament, i és al mateix temps la primera d'una sèrie d'un seguit de crisi associades a la limitació de recursos que inevitablement van estar en l'escenari del segle XXI, no és l'única ni la pitjor. Crec que les dues coses simultàniament, i que destriar quins elements responen més a una d'aquestes dues coses que a l'altra és complicat, però és possible, no? Perquè, per exemple, la crisi ha estat més dura en societats que depenen més del petroli, com Espanya, o en altres que depenen menys. Bueno, sí, perquè diries que l'economia espanyola és sensible a dues coses, que són de coses materials, al ciment i el petroli. Les oscil·lacions de preu i la provisió del petroli és molt hipersensible. Quan baixa, està recuperant, tenint la crisi. I igual el ciment, no? Els periòdics continuen dient aquests dies que el ladrillo se recupera, que és de veres que es pensa que pot continuar una línia històrica d'expansió de l'economia espanyola basada en la construcció. De veres algú pensa això? Parlem seriosament, no? Això no és possible. Aleshores jo crec que les dues coses, no? D'alguna manera és efectivament un efecte de crisi cíclica, i al mateix temps una crisi que expressa que algunes de les formes tradicionals de manteniment de l'expansió estan deixant de ser viables i van a deixar de ser-lo definitivament, no?
Per tant, la crisi econòmica és un dels indicis que certament ens permetrien afirmar que la transició socioecològica ja ha començat.
En la meva opinió, sí, i això és justament el punt de la investigació empírica concreta que vaig comentar ahir en el curs, no? De com detectar o veure en la situació que s'ha viscut en els últims anys els senyals de l'inici d'esta transició a una societat postcarboni o una nova civilització, si es vol dir amb més grandiloqüència.
I de quines eines conceptuals disposam per comprendre i orientar aquestes transicions cap a una nova civilització?
Bueno, hi ha moltes coses ja acumulades en informació científica natural, en la termodinàmica, en l'ecologia, en l'economia ecològica, en la sociologia ambiental, no? Ja sabem moltes coses ja, no? Però jo crec que perquè només fa 40 anys era un problema de manca de coneixements, però sabem ja moltes coses. És més un problema de decisió col·lectiva no sols política, també social, de posar-les en pràctica. Vaig a posar un exemple. Hi ha un cas de fa uns anys que a mi em va interessar, em va cridar l'atenció, que és l'informe, que el frase d'un informe de Fitoussi. Una cosa el següent, quan estava encara en el govern de Sarkozy, va encarregar una comissió d'economistes un informe sobre mesures alternatives de mesura de funcionament de l'economia. I va suggerir que la comissió estiguera presidida per Amartya Sen i per Stiglitz. La cosa curiosa, el govern de dretes d'un país important en el món, com a França, reconeix que la manera en què s'estan més o menys si les coses van bé o van mal en l'economia no serveix per a res i encarrega una comissió presidida per dos dels economistes d'esquerra, diguem-ne, més coneguts del món, que li diga com fer-lo. Quina és la lliçó? No, entre mi l'informe va ser molt decebedor al final del resultat, però no importa. Vull dir, tot el món sap ja que la manera en què s'està decidint si les coses van bé o no, el PIB i tota la pesca, no serveix per a res, no diu res ja. Això tot el món, fins i tot Sarkozy ho sap. No? Ara, se pot mesurar d'altra manera? Sí, hi ha alguns dispositius que podrien refinar-se i aplicar-se molt bé. Des del meu punt de vista, del punt de vista tècnic o del coneixement, coses com l'índex de l'indicador de progrés genuí o l'índex de benestar econòmic sostenible de Daly, etc., estan millor definits des del punt de vista tècnic i científic del que estaven a mitjans dels anys 40 els indicadors macroeconòmics que els economistes de desenvolupament, que era gent molt, molt bona teòricament d'aquella època, van crear i introduir en aquell moment. Estan millor, des del punt de vista del coneixement, estem millor per a donar-hi a part del que s'estava després de la Segona Guerra Mundial quan se va introduir el càlcul macroeconòmic que s'ha continuat utilitzant. No és el problema de si sabem fer-lo, se sap fer-lo ja i se podria refinar amb certa facilitat, però no si ja vol. I tot el món sap que s'ha de fer, que ja no serveix la manera que s'estan mesurant les coses, fins i tot Sarkozy ho sap.
Per tant, diríem el repte està a la praxis, a la pràctica, a la presa de decisions, no?
Sí.
En les, sobretot, supost polítiques, no? Per tant, la idea d'una societat, diríem, diferent, que funcioni sense carboni i sense combustibles fòssils, poden trobar-la no només com idea, sinó present en algunes pràctiques socials actualment existents? Sí. Ens ajudi?
Sí, podem trobar-la en algunes pràctiques. En realitat, en milers de pràctiques. Un mira al món que diu, bueno, aquesta anàlisi significa que molta gent queda exclosa, marginada en la societat actual, en l'economia actual, i com és possible que continuï viva, no? Darrere l'exemple, això que diuen els informatius periòdics, la meitat de la població del món viu amb menys de $2 diaris i tal, no? I dic, escolta, i amb menys de $2, com és que està viva encara? La resposta és molt simple, perquè viu fora del mercat i de l'estat, fora de l'economia regulada i de la manera en què es mesura si es viu bé o no. I se les apanya. En el fons hi ha milers d'experiències en el món de funcionar fora d'aquesta lògica, i moltes d'aquestes experiències funcionen, perquè si no la situació d'exclusió i de fam i de desastre en el món seria encara més gran del que és, no? Moltes funcionen. El problema és, i efectivament quan mires com funcionen, alguna cosa se pot aprendre sobre quins podrien ser els criteris d'una societat diferent o alternativa, no? Per això està tan de moda tornar a les cooperatives o coses així. Les cooperatives són formes que han estat marginals en l'era expansiva. Per què? Perquè en l'era expansiva la competència i la persecució del benefici són principis que funcionen bé, no? I en canvi la cooperativa és més defensiva, no? d'assegurar-se la vida, però no créixer. És possible que les formes cooperatives s'adapten millor a una fase històrica de decreixement i deixen de ser marginals, com han sigut en la fase de creixement, de dispersió, cosa lògica, d'altra banda, podria ser, no? Hi ha molta gent pensant en aquestes coses i no sols pensant-les, sinó fent-les. I això s'ha d'estudiar millor per aprendre com, no? Sí. Sí, se pot detectar en molts aspectes, tant positivament com negativament, no? Que també el pot detectar en les coses que teòricament havien de funcionar i ja no funcionen, que són moltes, no? Precisament perquè funcionaven bé en l'època, podríem dir, de terra buida, més buida, de molts recursos abundants, etc., i deixen de funcionar bé quan aquesta situació canvia i passa a una situació de terra plena, no? I aleshores, diguem, les institucions i els centres de poder, per què falla això? Per què no funciona? Pues no funciona perquè el seu temps històric s'ha acabat.
Moltíssimes gràcies, Ernest. Si vols afegir res més, si no, ho donem per acabat, perquè hi ha material suficient per dos programes com a mínim.